Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, al Bulevard de la Cançó Francesa, amb Enric Cusí.
Certains temps où j'oubliais, sauf pour quelques fanas têtus. Le voilà parti, bille en tête, le jazz est revenu. Il avait bâti son histoire sans publicité superflue. Pour revivre ses jours de gloire, le jazz est revenu. Soudain les sceptiques s'inquiètent. Il n'est donc pas échec et mat, puisqu'aussi les jeunes se mettent au scat. Bien des musicaux réapprennent à jouer cool et détendu. C'est comme un nouveau phénomène, le jazz est revenu. On pensait son temps révolu. Qu'en sortant de l'indifférence, le jazz est revenu. Il a connu des controverses, ses détracteurs sont confondus. Car les déserts ça se traverse, le jazz est revenu. Chérie, suis-moi pour un voyage tout près de la gare du Nord, ça bastonne et déménage. Ah, allez, viens, 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 ne sois pas bégueule, tu en sentiras convaincu. On va en prendre plein la gueule, le jazz est revenu. Fini les disques invendus. Dans le vent de toutes les modes, le jazz est revenu. Et voilà qu'on le catéchise, on le sanctifie, d'où Jésus. Dans les sacro-saintes églises, le jazz est revenu. C'est la musique qui m'inspire, de Franck Arrêt à Bing. Et combien d'autres noms j'admire, le swing. Sur tous les coins de la planète, paré de toutes les vertus, il prend part à toutes les fêtes, il anime même la rue. Connu et reconnu, le jazz, le jazz.
Le jazz és revenu, el jazz ha tornat. Charles Aznavour fa, en aquesta excel·lent peça, tot un elogi a la música de jazz, que tot i ser ell un cantant sobretot de melodies, doncs tot i això mai ha amagat que el jazz és sens dubte la música que més li agrada, la música que l'emociona i la música que més l'inspira. Cosa que, per altra banda, també els passa a molts altres cantants o músics que, per bé que s'hagin de dedicar professionalment a conrear altres estils, són verdaders fans del jazz. D'entre els seus contemporanis, el mateix deien cantants com ara Henry Salvador, Sasha Distel o fins i tot el mateix George Brassens, que confessava amor per tota mena de cançons, però també especialment pel jazz, que encara que en principi no ho sembli, doncs a totes les cançons de George Brassens també hi ha molt de jazz, i la prova és que molts músics de jazz francesos sempre han inclòs tonades del cantautor de Seta. Però aquest tema que ha iniciat la passejada musical del nostre bulevard d'avui és per celebrar un any més que Terrassa ja fa una setmana que ha començat el 33 Festival de Jazz. Diu la web de presentació d'aquest festival que diu que el Festival de Terrassa s'endinsa en la seva tercera dècada de vida amb la voluntat intacta de seguir apostant tant pel present de l'escena jazzística com per revisar i reinterpretar el llegat del gènere i els seus mestres. Sense limitar-se a una línia estilística concreta, el certamen pretén, diu aquesta presentació, oferir un ampli espectre estilístic en el qual l'aficionat de base pugui seguir alimentant les seves ànsies per escoltar noves músiques, conèixer les tendències contemporànies i descobrir els autors clàssics amb uns altres ulls, els ulls del present. Aquesta vocació pedagògica i intrínseca és una de les raons de ser del festival, diuen els que organitzen el 33 Festival de Jazz de Terrassa, un festival que va començar el dia 13 d'aquest mes i que acabarà el proper 30 de març. Charles Nabur, que és conegut mundialment com un cantant de cançons, com us deia fa un moment, doncs de cançons més aviat melòdiques, a finals dels anys 90 va fer dos compactes amb una selecció de les seves velles cançons refetes totes a ritme de jazz.
Dormir avec vous, madame, dormir avec vous, c'est un merveilleux programme, demandant surtout un endroit discret, madame, entre chien et loup, madame, à l'écart des mélodrames, des ciels mon époux. Dormir avec vous, madame, dormir avec vous, aux heures où monsieur je pars à faire des sous, déshabillé madame, froissé au-dessous madame, vous faire vibrer de l'âme, du corps et de tout. Dormir avec vous madame, dormir avec vous, mon Dieu, c'est, je le proclame, mon vœu le plus doux. Et de votre peau, madame, prendre un soin jaloux, madame, en usant toute la gamme des bisous, bisous. Oh, dormir avec vous, madame, dormir avec vous. Posséder ce corps de femme, à m'en rendre fou, ignorant ce qui se trame en dehors de nous, madame, mettre tous vos sens, madame, sans dessus dessous, et brûler de mille flammes en mille remous, madame. Voilà ce que je réclame, et à point, c'est tout.
Charles Aznavour, amb les seves velles cançons a ritme de jazz, en els dos compactes que va fer a finals dels anys 90, titulats Jazz Aznavour, el primer, que va sortir l'any 98, en el que s'hi pot trobar el títol que acabem de sentir, Dormir avec vous, madame, I la que hem sentit abans, Le Jazz est revenu, que pertany al compacte Aznavour 2000, on va repetir la mateixa fórmula en recuperar clàssics del seu repertori amb barrejaments jazzístics. A Wikipedia diu que el jazz és un gènere musical nascut a Nova Orleans, a Louisiana, dels Estats Units d'Amèrica, a principis de la dècada del 1900, on es barreja una rítmica pròpia dels afroamericans dels Estats Units, blues principalment, però també les work songs, el ragtime, les cançons dels minstrels, amb una instrumentació i una tímbrica genuïnes de les bandes de carrer, trompeta, corneta, clarinet, trombó, tuba, baix, bombo i platerets. Charles Aznavour diu que quan va descobrir la música de jazz, a la seva adolescència, se li va obrir tot un món, a ell i a tots els de la seva generació, que fins llavors s'havien nodrit bàsicament de ritmes i cançons molt més tradicionals. Però, de fet, el jazz, que des que va començar ha evolucionat i ha derivat per molts camins i s'ha barrejat amb molts altres ritmes, avui per avui em sembla que sent tantes coses seria difícil de definir. I explicar a un nen què és el jazz segurament esdevindria una feina una mica complicada donada aquesta varietat i extensió del terme. El cantautor Yves Dittey, que de jazzístic a les seves cançons en té ben poc, té, en canvi, en una de les seves cançons dedicades als nens, una fórmula ben pragmàtica per explicar, si més no, com es va inventar el jazz.
Un jour, sur un piano, une puce élue domicile, elle posa son sac à dos, ses affaires de ville. Elle avait beaucoup voyagé, beaucoup sauté, beaucoup piqué, et pour ne pas qu'on la voie, sur une noire, elle s'installa. Mais soudain, la lumière apparut, et les sons frappèrent son oreille. Une main lui marchait dessus, sa colère fut sans pareille. Elle suivit ses évolutions, avec des yeux pleins d'attention, pour essayer de grimper sur la main qu'il avait piétinée. Lorsqu'enfin il y parvint, elle affina son aiguille et se mit à piquer la main tout en dansant le quadrille. Mais soudain la main s'agita et son rythme s'accéléra et la puce tout excitée, près de plus belle, se remit à piquer. Dans la douleur et la démangeaison, la main se faisait plus rapide, ne suivait plus la partition et n'avait plus aucun guide. Mais dans la salle on applaudissait sans deviner que c'était grâce à une puce énervée que le jazz était né.
Yves Dittey, La puce et le pianiste, una petita cançó on explica que vet aquí que un bon dia una puça despistada en posar-se sobre la mà d'un pianista que feia un concert, en començar-lo a picar, tasca específica d'aquests animalons, doncs va fer que el pianista, en sentir el dolor de les fiblades, va accelerar involuntàriament els moviments de la mà i el públic, entusiasmat pel nou ritme de la melodia que tocava, doncs es va posar a aplaudir sense saber que en aquell moment el jazz acabava de néixer. Una metàfora molt divertida per trobar l'explicació de l'aparició del ritme que des de la seva creació va capgirar i va donar una nova dimensió a la música a tot el món. Fins i tot els chansonniers de la chanson.
Black trombone, monotone, le trombone, c'est joli, tourbillonne, gramophone, et bâillonne mon ennui. Black trombone, monotone, autochtone de la nuit. Dieu pardonne la mignonne qui fredonne dans mon lit. Black trombone, monotone, elle se donne sentent minus, frissonnent, déraisonnent, m'empoisonnent, m'envahissent. Black trombone, monotone, c'est l'automne de ma vie. Plus personne ne m'étonne, j'abandonne, c'est fini.
Black Trombone, trombó negre, una de les primeres cançons de Serge Gainsbourg, cançons de finals dels 50, començaments dels 60. Serge Gainsbourg es deia Lucien Gainsbourg, però en considerar que Lucien era nom més de perruquer que no pas de cantant, i tenint en compte que el seu pintor preferit es deia Gainsbourg, després d'haver-se fet dir, Frank Godard i Julien Guiche, es va quedar amb el nom artístic definitiu de Serge Gainsbourg. Un home de formació musical clàssica que, per guanyar-se la vida, va haver de fer de pianista de bar i que va anar derivant cap al jazz, que era el que de fet li agradava, tot i que a la seva llarga discografia s'hi pot trobar des de chanson fins a reggae, passant per tota mena de balades i melodies, moltes, per cert, ben provocatives, com ara la famosa Je t'aime moins non plus, que el van fer molt famós a finals dels 60 a tot el món. Va néixer a París el 2 d'abril de 1928, era fill d'exiliats russos jueus, refugiats a França als anys 20, i va morir també a París el 3 de març de 1991. Aquest mes ha fet 23 anys. Un artista polifacètic que encara ara és a França referència obligada per la influència, entre altres coses, que encara exerceix en molts dels nous cantautors de la chanson.
Ni les tam-tams de yé-yé-yé, ni les gris-gris que tu portais, dadou ran-ran que tu écoutais, au bal doum-doum où tu dansais, non rien n'aura raison de moi, j'irai te chercher ma Lolita chez les yeah, yeah, sous les tam-tams de yeah, yeah, yeah. Je ferai du ram-dam, je me connais. Oui, à sing-sing, je finirai. J'ai un coupe-coupe à cran d'arrêt. Non, rien n'aura raison de moi. J'irai chercher ma Lolita chez les yeah, yeah, sous les tam-tams de yeah, yeah, yeah. Fais un flashback au temps passé. Est-ce que t'entends ce que je te disais? Je suis fou, fou, fou de t'aimer. Mais rien n'aura raison de moi. J'irai chercher ma Lolita chez les yeah, yeah. Ni les tam-tams du yé-yé-yé, ni les gris-gris que tu portais, dadou run-run que tu écoutais, au bal doum-doum où tu dansais. Non, rien n'aura raison de moi, j'irai te chercher ma Lolita chez les yeah, yeah, sous les tam-tams de yeah, yeah, yeah. Je ferai du ram-dam, je me connais. Oui, à sing-sing, je finirai. J'ai un coupe-coupe à cran.
Chez les yeah, yeah, una altra cançó de Serge Gainsbourg, de començaments dels 60, fent jocs de paraules, una de les seves grans habilitats artístiques, a l'hora d'escriure lletres de cançons. I fent també referències a tota una generació de cantants francesos que als 60 se'ls va etiquetar com la generació Yeye. Serge Gainsbourg, que a més de cantant, va ser compositor d'un gran nombre de cançons per a altres cantants, músic de pel·lícules, actor amb una llarga filmografia, realitzador d'espots publicitaris i també director de cinema. L'estiu del 2010 es va estrenar Gainsbourg Vie Héroïque, una pel·lícula que reflecteix molt bé bona part de la seva biografia, excepcional en tots els aspectes, tant els positius com els negatius. Entre les seves relacions amb les dones, que també van ser força prolífiques, destaca la seva relació amb Jane Birkin, de qui en va ser descobridor i Pigmalió, i amb qui va tenir una filla, Charlotte Gainsbourg, que ara, als seus 42 anys, és una de les actrius de cinema francès més prolífiques i més internacionals. Recentment se l'ha pogut veure a les nostres pantalles, a les dues parts de Nymphomaniac, la darrera pel·lícula del director danès Lars von Trier, un dels directors europeus més original i discutit també dels darrers anys. Charlotte Gainsbourg, a més d'actriu, continuant el camí dels seus pares, també canta. Tel que t'hi és, tal com ets, és una cançó de Charlotte Gainsbourg, l'actriu i cantant, filla, com us deia, de Serge Gainsbourg i Jane Birkin, que ja de petita, a banda de cantar alguna cançó amb el seu pare, va enregistrar també un disc quan tenia només 14 anys, i després, a partir de l'any 2005, n'ha enregistrat 3 més, tot i que cantant sobretot en anglès, que és una de les seves dues llengües. Aquesta cançó que hem sentit pertany al compacte que va publicar l'any 2005 i jo diria que entre la cantant i l'actriu jo em decanto del tot per la seva faceta d'actriu, que si bé no he vist, no puc dir que hagi vist totes les seves pel·lícules, sí que en moltes de les que he vist doncs trobo que és una actriu que sense tenir res d'espectacular dona una credibilitat extraordinària i molt humana a tots els seus personatges.
A Ràdio Estel, al Boulevard de la Cançó Francesa, amb Enric Cusí. La crisi ens empès cap a les portes d'un canvi de paradigma social. Només depèn de nosaltres que les obrim o no.
Un canvi cap a una nova consciència en la que els valors materials queden superats i s'imposen els principis de la fraternitat, la solidaritat i la pau.
El Compromís Ciutadà, un programa que fa anàlisi crítica del sistema i que n'ofereix alternatives. Cada dilluns de 3 a 4 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principal. Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. De l'1 al 8 de desembre, pelegrinatge a Terra Santa. Seguirem les petjades i els viatges de Jesús per sentir el que va dir i com ho va dir. Amb el suport del Prevere, que ens acompanyarà des de Barcelona, ho actualitzarem, ens implicarem i ho celebrarem. Per més informació, truca al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. RadioEstel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis.
A Ràdio Estel, al Boulevard de la Cançó Francesa, amb Enric Cusí.
Doncs sí senyor, la Cançó Francesa, aquí a Ràdio Estel, Ràdio Principat, cada dissabte de 2 a 3 de la tarda i repetint l'emissió els diumenges de 9 a 10 de la nit. I també a internet, a radioestel.cat, tant en directe com en diferit, clicant a programes i després clicant a Boulevard de la Cançó Francesa. Cada dia i a qualsevol hora, des de qualsevol lloc del món, tots els programes, hi podreu trobar tots els programes que hem fet aquesta temporada. També us podeu unir al Facebook Boulevard-Enric Cusí, on ja ens hem retrobat amb molts i moltes, i dic moltes, ho especifico no pas per ser políticament correcte, sinó perquè són part molt important de l'audiència d'aquest programa, doncs amb molts i moltes dels nostres oients. I també, si us ve de gust, podeu escriure'ns al correu electrònic boulevard@radioestel.cat. Boulevard s'escriu B alta, Boulevard, amb D final, a la segona bb@radioestel.cat. També hi han molts oients que s'han posat en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic. I dit tot això, que he de dir cada setmana, més que per recordar-vos-ho, els que normalment hi sou, doncs per informar també sobretot a qui ens sintonitza per primera vegada o qui entra en aquest moment, que ja se sap que això de la ràdio és com una botiga o un bar, on la gent hi entra i en surt quan els ve de gust, i moltes vegades també per casualitat. Bé, ja som a punt d'encetar la darrera setmana del mes de març, i això vol dir que ja tenim la primavera a casa, i tot i que la primavera tant pot arribar massa d'hora com arribar tard o arribar al punt i anar-se'n uns quants dies i tornar quan se li empesca, doncs tot i aquests capricis típics d'aquesta estació tan inestable, què millor que començar la primavera amb un poema de Paul Éluard musicat per Bàrbara i titulat, com molt bé us podeu imaginar, Printemps, primavera.
Il y a sur la plage quelques flaques d'eau, il y a dans les bois les arbres font poisson, la neige fond dans la montagne, les branches des pommiers brillent de tant de fleurs que le pâle soleil recule.
Hi ha a la platja alguns bassals d'aigua, hi ha els boscos arbres plens d'ocells, la neu es fon a la muntanya i les branques dels pomers brillen amb tantes flors que el sol pàl·lid recula. Printemps, primavera, un poema del poeta francès Paul Éluard, musicat i cantat per Bàrbara, que va ser la gran cantautora de la chanson dels anys 60 i 70, bé, dels anys 60 i 70 i també 80 i 90 fins l'any 97, que va ser l'any que es va morir. Paul Éluard és un poeta francès que va néixer l'any 1895 i va morir l'any 1952. Va pertànyer a les vanguardies literàries dadaistes i sobretot surrealistes, però finalment, i potser influït pel seu amic el poeta Louis Aragon, es va comprometre amb la causa comunista. Referent a la seva vida privada, val a dir que l'any 17 es va casar amb Gala, la que després va ser la dona i gran musa de Dalí. La primavera és en molts casos utilitzada en molts poemes i cançons com a senyal de que l'amor va bé, que és apassionat i que dona la felicitat. Però, com dèiem fa un moment, potser com els amors massa idíl·lics, la primavera enganya i, tot i que sempre és benvinguda, sobretot després d'un hivern fred, quan arriba massa d'hora, doncs de vegades desconcerta, inquieta i incomoda, més que res perquè mai saps ben bé què posar-te ni si et pots refiar de res. I per bé que, com puntualitzava Quim Monsó la setmana passada a La Vanguardia, la primavera no altera pas la sang per ella mateixa, sinó pel fet que les dones, les guapes, és clar, en treure's la roba de sobre, doncs es veuen ben maques. També s'ha de dir, almenys des del meu punt de vista, que la primavera altera la sang també en haver de tornar a veure tants homes panxuts i amb cames com uns botifarrons o escanyolides, tal li fa, vestint-se amb les inevitables bermudes de pallassos, samarretes i xancletes. Però, a banda d'aquestes consideracions estètiques, les primaveres avançades desconcerten també perquè un cop més donen la raó als que fa temps que ens diuen que la cosa s'escalfa i tots plegats competim impotents, per molt que reciclem, per molt que deixem el cotxe aparcat i anem caminant en transport públic o en bicicleta. I a París, a ple març, aquest any han arribat a més de 22 graus i per molt que digui la cançó que ara sentirem, de tanta pol·lució com hi ha, que ja no saben ni com mirar-s'ho.
Se regarde briller dans le miroir glacé de la Seine tranquille. Paris se regarde grandir dans les yeux d'un enfant, dans son premier sourire. Paris regarde s'éveiller ses maisons qui s'allument au matin une à une. Paris se regarde flâner dans le monde inventé,
dans le cœur des poètes, à la ville comme à la Seine. Paris s'habille de poèmes. Paris s'écoute, chante et s'émerveille toujours une chanson d'amour. Paris, monsieur de la Palisse dirait que chaque année il a un an de plus. Paris, quand il se voit poser à cheval sur la Seine, pense qu'il a eu de la veine d'avoir grandi tout doucement autour de Notre-Dame, qui lui prête son âme en chantant un jour de gloire. Paris a changé son histoire. Paris qui s'est mise en colère a fait trembler la terre par la voix de Gavroche. Paris qui n'a pas oublié, se souvient de tous ceux qui lui ont tout donné. Paris, même s'il a pris du ventre à garder sa jeunesse, il en a à revendre. Paris se retrouve partout et les gens de partout se retrouvent à Paris. Et Paris...
Paris se regarde, Paris es mira, o Paris s'emmiralla, una cançó de Francis Lamarck, gran chansonier i gran compositor de les millors cançons que s'han fet sobre París. Una cançó del seu compacte publicat l'any 1989, quan ja era un cantant desconegut, molt desconegut per les noves generacions, però que encara cantava de meravella. Un compacte titulat genèricament Francis Lamarck, Chante Paris, un compacte fantàstic amb 15 cançons que ens transporten totes a un París tantes vegades mitificat en moltes i moltes cançons. La primavera, dèiem, dona per molt, tant a les cançons com a la literatura, especialment a la poesia. Deia el gran Josep Maria de Sagarra, fa un temps melós de primavera plena, el llit és tebi i ha fugit la son, se sent un cant de grill a la serena i l'aigua que gemega sota el pont. I és clar, quan fa un temps melós de primavera plena, doncs ve de gust sortir i omplir les terrasses dels bars, que tot i que algú se'n queixa, és fantàstic que n'hi hagi tantes, perquè una ciutat o un poble o una plaça o una cantonada amb bars i terrasses donen alegria i fan que la gent s'entretingui i es relacioni. I ara que es parla de conservar com sigui les botigues i locals amb tradició, no és pas qüestió d'estar-hi en contra. Si fem un repàs de fotografies antigues de Barcelona, per exemple, podem adonar-nos-en que ja als anys 20 i als 30, i fins i tot abans, doncs, per exemple, el Paral·lel era ple de terrasses a vessar, i molts grans cafès que hi havia a Barcelona i en moltes altres ciutats del nostre país, tant de bo no haguessin desaparegut perquè eren verdaderes joies arquitectòniques. I a més, allà on hi ha un gran cafè, és on es copsa el batec de la vida de qualsevol lloc.
Vous connaissez les actualités d'avant-guerre et les premiers films de Charlot. Leur décor pourrait être celui du grand café, de ce café de province où les joueurs de manille fument et crachent dans une atmosphère d'aquarium et de plantes vertes. Voici la chanson que le grand café m'a inspirée. Au grand café, vous êtes entré par hasard, tout ébloui par les lumières du boulevard. Bien installé devant la grande table, vous avez bu, quelle soif indomptable. De beaux visages fardés vous disaient bonsoir, et la caissière se levait pour mieux vous voir. Vous étiez beau, vous étiez bien coiffé, vous avez fait beaucoup d'effets, beaucoup d'effets au grand café. Comme on croyait que vous étiez voyageur, vous avez dit des histoires d'un ton blagueur. Bien installé devant la grande table, on écoutait cet homme intarissable. Tous les garçons jonglaient avec Paris soir, et la caissière pleurait au fond de son tiroir. Elle vous aimait, elle les aurait griffés, tous ces gueulards, ces assoiffés du grand café. Par terre on avait mis de la cire de bois pour que les cracheurs crachassent comme il se doit. Bien installé devant la grande table, vous invitiez des ducs, des connétables. Quand il fallut payer soudain l'addition, vous avez déclaré, moi j'ai pas un rond. Cette phrase-là produit un gros effet, on confisqua tous vos effets, vous étiez fait au grand café. Depuis ce jour, depuis bientôt 60 ans, c'est vous le chasseur, c'est vous le commis de restaurant. Vous essuyez
toujours la grande table. C'est pour payer cette soirée lamentable. Ah, vous eussiez mieux fait de rester ailleurs que d'entrer dans ce café plein de manieurs. Vous étiez beau, le temps vous a défait, les mythes commencent à vous bouffer au grand café, au grand café.
Charles Trenet, le grand café, el gran café. Una de les cançons dels anys 30, l'època daurada dels grans cafès de totes les grans capitals europees. Però, a banda dels grans cafès, també hi ha, i sobretot hi havia, els cafès petits, més íntims, regentats normalment per alguna família, sovint del mateix barri, que feia que fossin més adients a la familiaritat dels clients, a les tertúlies més íntimes, o també a les xafarderies inevitables, però punts de reunió importantíssims per la vida social i quotidiana de la gent d'un mateix carrer o d'un mateix barri o subbarri. En un cafè d'aquests encara et podies assabentar de qui era qui a cada barri, i tot i que molts barris han perdut en part aquest sabor, encara n'hi ha d'aquests petits cafès. Si bé també és veritat que molts propietaris d'aquests cafès, quan han pogut, se'ls han venut i els han traspassat els primers xinesos que han fet una bona oferta, ja que estar darrere una barra de bon matí fins a ben entrada la nit és molt esclau, molt cansat, i sembla ser que ja no dona per pagar tantes hores. A mi, per això, els petits bars sempre m'han agradat, i aquesta cançó que em parla, també.
Et femme, femme.
Les Petits Bars, Els Bars Petits, és una cançó de l'any 95 d'un original duet que amb el nom artístic de La Baronne estava format per Emmanuel de Bonville, que tocava el piano, i la seva parella, que tocava la bateria i cantava, i que es diu, perquè encara canta, Sylvie Cobo. És un disc que em va caure una mica per casualitat i del que sempre n'he destacat aquesta cançó, perquè trobo que és una cançó ben reeixida. Sylvie Cobo, la cantant d'aquest duet, és potser l'única cantant francesa que actua cantant i tocant la bateria alhora, i tot i que no he tingut mai la sort de veure-la en directe, per les cròniques que he llegit, sembla ser que en directe és bastant impactant per la seva energia i la força escènica que transmet. I ja que hem parlat de grans cafès, que solen ser els més emblemàtics, i també hem parlat de petits bars, que solen ser més familiars, ara sentirem una cançó que ens parla d'una història que passa en un cafè d'aquests cèntrics, però més impersonals, on hi som de passada i les relacions no són tan espontànies, i és difícil saber qui és qui, per molt que algú ens fascini i intentem una aproximació. Jean-Jacques Goldman s'ho imagina en aquesta cançó d'aquesta manera.
Elle écrit cela sa table et son café refroidi. Quatre mètres infranchissables, un bar un après-midi. J'avais rendez-vous, je crois, j'avais pas le temps. Avec un pape ou peut-être un président. Mais la vie est jolie et les papes sont sûrement patients. Elle était là dans son monde au beau milieu du monde. Loin ses yeux posés ailleurs, quelque part à l'intérieur, à l'intérieur. Plongée dans son livre, belle abandonnée. En elle, je lis tout ce qu'elle veut cacher. Dans chacun de ses gestes, un aveu, un secret dans chaque attitude. Ses moindres facettes trahissent bien mieux que par de longues études. Un pied se balance, une impatience, et c'est plus qu'un long discours. Là, dans l'innocence et l'oubli, tout était dit. Qu'avec des mots, des phrases qu'on nous fait apprendre. On se promène en bateau, plein de pseudos, de contrebande. On s'arrange, on roule, on glose, on bien séance. Mieux vaut de beaucoup se fier au apparence, au code décor,
au code décor,
au langage de nos inconsciences. Muette étrangère, silencieuse bavarde, presque familière, intime, plus je te regarde. Dans chacun de tes gestes, un aveu, un secret dans chaque attitude. Même la plus discrète ne peut mentir à tant de solitude. Quand ta main cherche une cigarette, c'est comme une confession que tu me fais à ton insu, à ta façon de tourner les pages. Moi j'en apprends bien davantage. L'ami de ta bouche est un langage, ton regard un témoignage, tes doigts
t'étais dit. Tout était dit.
Jean-Jacques Goldman, el cantautor i compositor francès que, fent honor al seu nom artístic, converteix en or moltes de les cançons que compon, sobretot per altres artistes que sovint recorren els seus serveis, sabent que una cançó de Jean-Jacques Goldman és un valor segur, donat que les seves melodies sempre agraden a un públic ben ampli. Tout était dit, tot estava dit, és una cançó del seu compacte de finals dels anys 90. I per acabar, ja que hem passejat per cafès, grans cafès, petits bars i cafès impersonals, doncs una cançó que parla d'un cafè amb valor afegit, Le Café Littéraire, una cançó d'Alain Leprest, interpretada per Hervé Villar, que va ser una de les icones dels cantants lleiers dels anys 60. I aquí acabem el programa d'avui, que avui ha estat fet per Jordi Carretero, el control tècnic, i com sempre, Enric Cusí parlant-vos. Gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
Mon café littéraire, c'est devant le cimetière et le libraire du coin. Vaut mieux aller en face, chercher la dédicace d'un académicien. Son premier manuscrit fut à la bombe écrit contre sa devanture. Au café littéraire, on a déjà les vers à porter l'écriture. On s'est pointé à 20 en habit d'écrivain, on s'est assis en cœur. Un roman ébauché, visiblement caché sous un verre de liqueur. Depuis quand on y cause, on sait que c'est en prose, que c'est quand même plus chouette. On commande son litre comme on choisit un titre dans sa bibliothèque. Au café littéraire, on s'y prend déjà l'air d'être au petit Larousse. On pose en attendant le jour où nos 20 ans seront cotés en bourse. On porte des écharpes, on écrit sur les nappes, on brise des pianos. On crie le bar à boire, on payera plus tard en coupure de journaux. Au café littéraire, n'y a guère que la tôlière qu'aime pas la lecture. Mais les lignes des paumes, elles t'en liraient 20 tomes au travers de ratures. Quand le bateau est ivre, qu'on a bu tous les livres, on repart en carafe. Comme on paye le cul sec, on rebituit sur le chèque le prix de l'autographe. Chauffeur à l'horizon, on s'affale du long sur nos chariots à voile. Le vent vient allumer le bout d'un cachenet au briquet des étoiles. Au matin, pêle-mêle, froissé dans les poubelles, des hommes emporteront des chefs-d'œuvre en friche sur du papier sandwich et des nappes en crépon. Au café littéraire, suivi l'itinéraire, c'est sous le dernier porche. Juste après la virgule, ce troquet qui recule à mesure qu'on s'approche. Où l'arbre sur le seuil sème comme un recueil ses feuilles de brouillon. Et où ses branches peignent en ombre sur l'enseigne le chapeau de Villon.
Bar de la cançó francesa amb Enric Cusí.